El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Política al cafè de la ràdio amb el debat de política municipal. Aquest dimecres 15 de desembre el compartim amb Montse González, regidora del PSC. Molt bon dia. Elia Soriano Costa, portaveu de Junta d'Esquerra. Bon dia. Nani Valero, portaveu de la Crida. Bon dia.
Hola, bon dia.
I Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia.
Amb tots ells, moltes qüestions per debatre. Des de Junts per Sabadell s'han excusat avui per motius d'agenda per ser la sessió, aquest debat d'avui a Ràdio Sabadell. Comencem, si els sembla, parlant d'aquesta aprovació que feia el ple ahir en sessió ordinària, licitant de nou les obres del Pavelló Oest, el futur equipament esportiu dels Marinals. Aquesta vegada es farà per parts, després que l'Associació Catalana d'Empreses d'Instal·lacions i Manteniment presentés un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Anem a debatre aquesta qüestió i ho fem començant per la portaveu del PSC, Montse González.
Bé, bon dia. Bueno, abans ho comentàvem, jo crec que no hi ha gaire debat sobre aquest tema. És veritat que hi ha aquesta associació que ha presentat i ha demanat que es faci aquesta licitació per lots i, bueno, pues, així s'ha acceptat. S'endarrerirà una mica, no crec que gaire, i la regidora d'Urbanisme ho explicava, com a molt 3 mesos, esperem si no surt algun entrebanc, que ja sabem com van aquestes coses, però en principi res, contents de que això pugui tirar endavant i bé, endavant, com deia.
La paraula per Elia Soriano Costa.
El que fa aquesta nova tramitació és adaptar-se a la llei europea que diu que s'han de partir els lots, és una adaptació legal. Celebrem que hi hagi una associació que es dediqui a defensar els drets dels seus associats, perquè de fet eren un dels sectors que més patia en la contractació pública, perquè sempre acabaven fent feina subcontractada i per tant tenien menys capacitat de gestió. S'han associat, l'associació i l'impuls empresarial funcionen, i quan funcionen es veuen coses com aquestes i no ens queda més que seguir endavant amb el tràmit.
Nani Valero.
Sí, nosaltres ens vam sumar per segona vegada a votar a favor d'aquesta licitació, perquè a vegades hi ha informacions que corren per ahí que diu que la Crida no estava a favor de que es fes que es faci el pavelló esportiu a Marinals, i en cap cas és així. Vam votar a favor a l'anterior proposta de licitació, i ara que ha estat esmenada i corregida a partir de les al·legacions i adaptada a la normativa, doncs òbviament nosaltres votem també a favor. I en tot cas sí que vam comentar ahir en el ple que ens congratulàvem de la diligència i de la rapidesa amb què s'estava gestionant tot aquest expedient, i que ja ens agradaria que altres expedients d'obres, com és la reforma del mercat de Campoamor o el soterrament dels ferrocarrils a Gràcia, doncs també es fessin amb aquesta diligència, i que no és el cas.
Paraula ara per Adrián Hernández. Si volen fer una segona ronda sobre aquesta qüestió, la fem. Si no, seguim avançant en els temes de debat. Si algú vol parlar, que demani torn de paraula.
Un tema que es va aprovar per unanimitat, que anem parlant moltíssim des que es va iniciar el mandat, que hi ha un consens en què hi ha una necessitat pel conjunt de clubs esportius de la ciutat que no tenen hores de pavelló, i que a més servirà per dignificar també i donar un impuls al barri de Marinals. A nosaltres ens preocupa que no sabem quan s'acabarà aquesta construcció, perquè hi ha unes previsions, però evidentment sabem que amb contractació i amb la pujada de preus que hi ha de materials a la construcció, doncs probablement tinguem problemes. I per tant ens preocupa el mentrestant. I per això nosaltres seguim apostant que en el mentrestant tinguem, perquè podríem passar 2 o 3 temporades més sense tenir el pavelló, i les necessitats esportives hi són, doncs la construcció d'aquesta boina que venim reclamant des del desembre del 2019, que el govern li diem en el barri que considereu, en l'espai que considereu, però que donaria sortida a totes aquestes entitats esportives, majoritàriament d'esports minoritaris, que no tenen accés ni hores de pavelló per practicar el seu esport.
Per tant, veig que no hi ha més qüestions al voltant d'aquest tema. Seguim avançant. Volíem parlar amb vostès també d'aquest aspecte que se sotmetia a aprovació al ple d'ahir, que és aquesta pròrroga durant 10 anys més del servei d'autobusos urbans de transports urbans de Sabadell, esgotant així el termini màxim que estableix la llei, que són aquests 50 anys, una última pròrroga que acabaria, per tant, al gener del 2032. Sobre el model de transport públic, segurament s'està d'acord en qui l'ha de gestionar, però hi ha debat això m'ho acceptaran, sobre com ha de ser el transport públic de Sabadell, com han de ser les línies. Si els sembla, per anar una mica més enllà, si els sembla, podíem abordar també doblement aquestes dues qüestions. Inverteixo l'ordre, per bé que li toca repetir, però li dono la paraula a vostè, senyor Hernández.
Sí, gràcies. Per mi va ser un debat bastant maco i al final deia una cosa el portaveu de que defensava aquest punt, el José Luis Fernández, que era molt positiu que la ciutat tenia poques idiosincràsies pròpies, no? I aquesta era una, no? El qui feia el proveïdor de servei d'alguna manera del transport públic a la ciutat, que sigui una cooperativa, que treballi com treballa i que hi hagi unanimitat al ple de reconeixement al treball, no? De la cooperativa, dels treballadors, etc. Però que això no vol dir que hi hagi deficiències, que hem de millorar i que ara hem de fer l'anàlisi del transport públic que volem i de mobilitat, no només els 10 anys de la pròrroga, sinó més enllà. I jo crec que va ser molt interessant, no, veure doncs el que portava cada grup municipal, que jo escoltava amb atenció, i aquest és el debat, evidentment. Anem a ciutats que han d'estar més pacificades, i ho veiem a tota la ciutat, de tots els colors polítics, per tant és un debat ja, jo crec que irrefutable, però haurem d'encertar en el ritme, en la previsió, en que la ciutat de Sabadell tenim un greu problema, comparada amb altres ciutats del nostre entorn, que és tenim la mancança de les rondes i, per tant, tenim molt clar per on passen un volum de vehicles que no poden passar. I aquesta és una ferida que ens limita a l'hora de replantejar moltes coses. Jo crec que les debilitats la tenim presents i ara falta doncs, una mica aquesta planificació a 10 anys mínim vista, però que almenys tenim aquesta tranquil·litat de la prova de 10 anys que ens dona aquest temps de parlar, de treballar i de consensuar la mobilitat que volem.
Senyora Valero.
Sí, nosaltres, doncs, òbviament vam votar a favor de la pròrroga de 10 anys. Pensem que la TUS està fent una gran feina i molt ben coordinada des de fa temps amb l'Ajuntament. Per tant, aquests 10 anys que ens queden de contracte per anar pensant quines noves maneres de gestionar la mobilitat a la ciutat seran molt importants perquè continuem fent aquesta feina de coordinació conjunta. En tot cas, sí que vàrem ser crítics ahir al ple, com no pot ser d'una altra manera, perquè la Crida, tot i que vota a favor de moltes coses, també posa apunts i deures per continuar millorant per la ciutat. I els apunts aquests de millora és que en la documentació doncs, pensàvem que hi faltava una certa planificació, projecció, definir les inversions i a veure cap a on van tot el tema dels canvis en els autobusos, en la renovació dels autobusos, que ara per ara en els propers pressupostos on els que tenim davant no ho veiem palès. I sí que el que se'ns diu és que es fia al tema dels Next Generation, i els Next Generation al final serà el compte de la lletera, perquè tot ho fiem en allà i després ja veurem per on venen. I sí que vam compartir una debilitat important, que és que qualsevol actuació que es faci en relació a la mobilitat ha d'estar ajustada al Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell. Aquest Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell, malgrat el regidor de mobilitat ens va explicar que s'havien fet moltíssimes reunions, el pla no està fet. Podem fer moltes reunions, però si el pla no està fet, totes aquelles mesures que s'acabin prenent a la ciutat al final acabaran condicionant aquest pla de mobilitat i no al revés, com les teories de planificació diuen que s'han de fer les coses.
Senyora Soriano.
Aquí tenim un debat doble, com bé has dit. Per una banda, hi ha el que és un actiu per a la nostra ciutat, que és un sistema cooperatiu de transport públic que nosaltres valorem molt, molt positivament, que reconeixem la bona feina que fa i sabem el potencial que té per redissenyar el futur de la mobilitat de la ciutat, perquè és un element central. I després hi ha l'altre debat, que és com ens volem moure a Sabadell. I aquí hem de planificar, hem de ser conscients de que hem fet actuacions aïllades, ampliant número d'estacions de tren, posant noves línies d'autobús a Can Roquetes i a la Bassa, i que, per tant, a poc hem anat modificant ja com ens estem movent, que cal fer un pas cap a la mobilitat elèctrica, i en això la TUS, amb la seva experiència i amb el que ens pot aportar, hi té molt a dir, però que no podem fiar només al pla de mobilitat a aquest que s'està treballant, que hem de saber cap a on volem anar com a model de ciutat, i això la pròrroga no ens ho dona. El que ens agradaria és que no ho treballem d'aquí 10 anys quan la pròrroga s'acabi, corre, perquè a posar en valor l'experiència que té la TUS en com coneix la ciutat, en com sap com ens movem, en com ha patit els moments de molta demanda com els de molt poca, creiem que és un actiu que s'ha d'incorporar.
Senyora González.
Bé, doncs...
Perdoni, a partir d'aquí, si algú vol seguir en el debat, poden demanar torns de paraula, disculpi.
No, cap problema. Res, doncs, jo crec que... Veig que coincidim força, no? En alguns temes, el ple d'ahir va ser un tema bastant de consens, no? Tot i que va començar una mica calentet, tot s'ha de dir, però després va anar... No sé si és per l'esperit de nadalenc, no?, que va sortir en diverses ocasions, però bueno, pues això, es va aprovar aquesta pròrroga. Nosaltres creiem també que aquest model cooperatiu ens funciona, creiem que hi ha un bon servei per la ciutat. Òbviament, continuar treballant i millorar en allò que, en tot allò que s'hagi de millorar en aquests 10 anys i endavant, eh? Treballar i mirar tot això que parlaven ara la senyora Soriano, pensant en la transició energètica. I bé, senyora Nani Valero, que està molt bé que facin d'oposició, si al final no hi ha cap problema en això, aquesta oposició constructiva, no?, aportant idees perquè el govern també pugui millorar, perquè al final el govern representa la ciutat i això és millorar per tothom, per tant acceptem totes aquelles idees que serveixin per millorar.
Senyora Valero.
Sí, jo només, no només ja ens agrada que ens acceptin les idees, sinó que realment hi hagin espais de treball conjunts per treballar conjuntament, per posar mecanismes, per posar el talent, que moltes vegades diu l'alcaldessa que hi ha a la ciutat, al servei de la ciutadania. És a dir, no ens poden venir de nou, com fan sempre, a reunions informatives a explicar-nos què és el que han pensat i què és el que han decidit, que això és un estil de fer molt concret, però que pensem que hi ha coses de molt calat a la ciutat que no es poden construir d'aquesta manera. Per tant, li agafo el guant i estarem disposadíssims a anar treballant amb el tema de la mobilitat de manera compartida.
Esperit nadalenc absolut, eh? Absolut, el detectem avui al debat de política.
Portem 20 minuts només.
Sí, però vaja, m'està costant avui, eh? M'està costant generar una mica...
I tant. A la senyora Valero, ja que... No tinc intenció de trencar aquest esperit nadalenc, ni molt menys, però nosaltres sempre estem disposats a escoltar. Jo crec que ho hem dit moltíssimes vegades, eh? Vull dir que hi ha gent de l'oposició que això ho fa, i que aquestes coses s'escolten, i de vegades algunes s'accepten, altres no, però nosaltres sempre hem estat oberts a parlar d'aquest, d'altres temes, i jo crec que en aquestes reunions que ens veiem amb alguns, els que em toquen, dels meus temes, sempre ho dic, jo encantada d'acceptar, nosaltres no ho sabem tot.
Que passa que el govern li posa el sonotón i les piles amb alguns grups de l'oposició,
sí,
i amb altres no.
No, potser aquests grups de l'oposició piquen a la porta i altres no. Vull dir que aquí cadascú fa la lectura que vol.
No piquen a la porta, el teniu dintre del despatx.
Senyora,
jo al meu despatx no tinc ningú d'oposició.
Esperem que la construcció de projectes i de planificar la ciutat no vagi de picar les portes, perquè això té, com dèiem abans, unes connotacions molt particulars. I a nosaltres ens agrada més la transparència. Ja posats a que ens convoquen a tantes reunions, doncs convoquin's, fem reunions de treball compartides en el bé del servei públic, com li deia abans. Això de trucar portes i de que escoltar selectivament a uns o a uns altres, la veritat és que no és...
No m'ho agafi, però no va, senyora Nani Valero.
Era per matitzar-ho.
I encantada.
Estava per posar-li una nadaleta de fons i tot.
No, cap problema.
Senyora Soriano, algun comentari?
Bueno, nosaltres anem a totes les reunions, fem propostes sempre, tenim un equip de treball darrere nostre dels 7 regidors que som, que ens ajuda moltíssim, que ens aporta la seva expertesa i les posem sempre sobre la taula. El que passa que moltes vegades divergeixen del model i per tant és molt difícil d'aplicar-les. I d'altres vegades doncs, no som un soci preferent, més aviat som un soci incòmode i per tant no se'ns accepten. Seguirem treballant, nosaltres no ens rendim mai.
Se les posen vostès, eh? És que quina mania, eh?
Va, deixi'm encendre una mica el foc, que jo crec que aquí sí que ens trobarem. Va, a veure si trobem una mica d'aquella tensió, per dir-ho d'alguna manera, eh? Després vull acabar amb esperit nadalenc, eh? Vagin pensant també, perquè després intentarem acabar també amb l'esperit nadalenc. Anem a aquesta moció que aprovava el ple d'ahir, una moció contra la sentència que obliga la Generalitat a donar un 25% de les classes en castellà a l'educació obligatòria. De fet, era una proposta que ja arribava al ple d'una majoria de 14 regidors, els 7 d'Esquerra, els 3 de la Crida, els 3 de Junts i la regidora no inscrita, Marta Morell. Per tant, tinc dues proposants d'aquesta moció acompanyant-nos avui en aquesta tertúlia, en aquest debat de política municipal. Senyora Soriano, li dono la paraula per explicar una mica què és el que volíem posar damunt la taula.
El que es va pretendre amb aquesta moció és dir que Sabadell no ha estat disposada a acceptar imposicions judicials sobre un tema que és de consens en el nostre país. I creiem que la cinquena ciutat de Catalunya ha de ser capaç de liderar això. I creiem que ho hem de fer amb un front molt ampli, perquè és un tema d'identitat. els catalans, ara que parlàvem de Nadal, doncs els catalans tenim tots identitaris que ens identifiquen, posem un caganer al pessebre, tenim un tronc al que li piquem i fem cagar el tio i parlem català. I la nostra identitat entenem que hem de protegir-la i que hem de protegir-la des d'aquest consens màxim que tenim. Per això vam fer aquesta proposta de moció conjunta.
Senyora Valero.
Sí, nosaltres ens afegíem i érem també coproposants en aquesta moció perquè ens sumem al manifest que fa Som Escola perquè es vol protegir el que és el model lingüístic i el model educatiu d'ampli consens, com apuntava la Elia. Portem 40 anys amb un model educatiu i lingüístic a Sabadell en el qual la immersió ha estat una eina d'oportunitats per a tota la ciutadania, sigui de l'origen que sigui. Per tant, això, que posar-ho en risc, com s'està posant en risc ara a partir d'ingerències de tribunals o ingerències amb interessos d'altres forces polítiques o ideologies, o que es fiqui el tema de la ideologia per aquí al mig, em sembla que és un flac favor que se li fa a la ciutadania, i per tant consideràvem que era oportú portar aquesta moció de manera compartida i bueno, ens hauria agradat també que el PSC s'hagués sumat i cercàvem també la seva unanimitat al final, el seu vot favorable. No va poder ser, tot i que es van incorporar algunes de les seves esmenes, no es va poder acordar tot, i en tot cas estem contentes de que la moció hagi prosperat, i també amb el to amb el que es va portar en el debat, que va ser un to doncs, tranquil, constructiu, i de posar-nos mans a la feina també perquè aquesta realitat de cohesió social a la ciutat i al país no es trenqui.
Per què s'hi va abstenir el PSC, senyora González?
Bé, el PSC es va abstenir perquè al final nosaltres creiem que el problema de la llengua catalana no està a les escoles. No és un problema de les escoles. Nosaltres continuem defensant i fomentant el foment, la protecció i l'impuls de la llengua catalana al conjunt de la societat, i concretament doncs, la preservació del català com a llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya sense excloure el castellà. Nosaltres pensem, i ahir ho parlàvem al ple, que òbviament hi ha molta gent que ha vingut de fora. Hem de veure com es treballa aquest tema, perquè al final jo crec que a les escoles no hi ha un problema de llengua catalana. El problema el tenim als carrers. I llavors doncs continuem treballant. És una llàstima que es faci debat, no?, de la llengua, que és riquesa, que és cultura. Per tant, per nosaltres no creiem que hi hagi un problema dintre de les escoles, com deia.
Senyor Hernández, quina és la posició de Ciutadans?
Doncs que al final aquí treballem sobre un mite. Que és el mite aquest del consens sobre el model d'escola catalana. Perquè, deia la senyora Valero, des de fa 40 anys, no, és que és mentida. El problema és que el nacionalisme català ha trencat els acords de fa 40 anys. Quan es reivindica el que reclamaven les mares i pares de Santa Coloma de Gramenet, que era la primera llei d'immersió lingüística de l'any 83, és que això es va trencar, i ho va trencar el propi govern de la Generalitat. Nosaltres ni existíem quan això es va trencar, que és l'article 14, que era la importància de no fer dos models com el País Basc, un sol model. Article 14.5, l'administració ha de prendre les mesures convenients perquè els alumnes no siguin separats en centres diferents per raons de llengua, que va ser importantíssim. Però el 14.2, que els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta, el català o el castellà, se la va carregar la Generalitat de Catalunya. Primer, amb la llei de l'any 98. Per cert, l'any 98, que governava a Espanya el govern del Partit Popular de José María Aznar, que no va recórrer i va tragar, que és el que ha fet sempre el Partit Popular i el Partit Socialista. I ara ens trobem, evidentment, també amb els anys de Pujol, que hem de recordar els milers i milers de professors que van marxar de Catalunya quan es va imposar que havien de donar les classes en català, i hi havia moltes persones que no era el seu idioma, per tant no les podien donar. Per tant, aquests consensos que ens diuen el que s'ha carregat a l'escola és el nacionalisme català. Però el problema del català no està a les escoles, ho deia la senyora González, i jo ahir també ho explicava, que el problema del català, que en els últims 10 anys l'ús social del català hagi perdut parlants, no és perquè a l'escola es parli més o menys català, sinó és un problema... Hi ha dos problemes. Jo posaré un cas personal. Ja sé que avui m'excedré una mica del temps, però si em
parlen... Va, som-hi, que avui estem de festa.
Mira, jo explico l'anècdota personal que jo, quan jo era un infant, jo totes les sèries de dibuixos animats, tot ho he vist en català. El Doraemon, el Son Goku, l'Arale, tota aquesta cosa, tot era en català. Avui en dia es fa més difícil que els infants vegin els dibuixos animats en català, primer per la quantitat de plataformes, d'ofertes, etc. Jo abans tot, doncs, posaven TV3 a casa i ho veiem tot. I això, evidentment, doncs, ajudava, juntament amb l'escola, a l'aprenentatge del català. I dos, la utilització partidista del català, que això em referiria jo ahir, que precisament en els 9 anys de procés independentista, amb l'utilització i la vinculació de la llengua amb un projecte polític concret, que ha fet que moltes persones hagin perdut l'atractiu per utilitzar la llengua catalana.
Tinc paraules demanades. Començo per la senyora Soriano, a partir d'aquí. Entenc per la seva mirada. Senyora Valero, la conto. Sí.
La llengua catalana no s'instrumentalitza a l'escola i no es polititza a l'escola. La llengua catalana és atacada en qualsevol àmbit en què s'intenta fer servir. Tenim un exemple a la justícia. Tenim un exemple en la medicina, on ara ens estan intentant imposar que no puguem parlar el català amb un professional mèdic perquè no entén la nostra llengua, perquè el català no ha de ser un requisit, ha de ser un punt més. L'atac al català és sistemàtic i ara ha tocat l'escola. I ha tocat l'escola perquè es produeixen dos factors. A les urnes i a la societat hi ha certes idees que no troben recolzament, els resultats electorals i en el carrer. Es veu que no hi ha recolzament a aquesta política d'agressió al català i, per tant, s'ha de recórrer a la justícia per fer-ho. Aquesta és la primera cosa. I la segona, les lleis es poden canviar i es poden aplicar de moltes maneres. I la segona és, com que no tenim això, i a més, un dels partits més importants que hi ha a Catalunya pel seu pes, que és el Partit dels Socialistes, comença a envellir i, per tant, no té fills a l'escola, aquesta defensa li comença a quedar una mica més lluny. I això és així. I aquest canvi es comença a veure la desconnexió que té el Partit Socialista. El català té molts problemes. I podem defensar-lo o atacar-lo. I sembla que s'ha començat a posar de moda aquesta mínima no defensa i màxima a l'atac. Però tot i això, quan estem atacant l'escola catalana, estem atacant la nostra identitat, la de tots. Els que defensem que s'ha de parlar català a tot arreu i els que creuen que som lliures de no fer-ho. I quan apel·lem a la llibertat, ens trobem amb una cosa, amb una falsa premissa de quan s'ataca l'escola. Perquè a Catalunya hi ha dues realitats. Hi ha la realitat de les comarques de l'àrea metropolitana, en el que l'ús del català és baixíssim, i hi ha la Catalunya interior o una part de la Catalunya interior on l'ús del català és majoritari. Lliurement, els alumnes que surten d'aquesta escola, fora d'aquesta escola, trien. I aquí no passa. On defensem l'atac? A l'escola, evidentment, però també a la llei de l'audiovisual, però també en els pressupostos, però també perquè s'ha de defensar des de molts àmbits.
Següent torn de paraula, Nari Valero.
Sí. La veritat és que ahir ho deia en el ple, que vostès fan una pirueta enorme, no?, circ, com de circ, no? És a dir, diuen que hi ha un ús identitari i tal, fa 9 anys, i clar, tot això coincideix també en el naixement del seu partit, amb un eix molt concret, que és per alguns, també fem l'anàlisi de que aquest trencament i aquesta manca de cohesió suposada són vostès mateixos, des de les seves proclames, les que ho estan forçant, li deia ahir. És una habilitat perversa que també alguns intuïm, no?, en trencar allò que funciona, doncs, per treure un rèdit particular, diguéssim, fins i tot polític, no?, i d'alguns sectors que vostès pensen que això els hi sortirà bé i no els està sortint bé, ho han de reconèixer. Per tant, el que no podem fer és continuar abundant amb un tema que genera riscos falsos i que estan inventant artificialment i falsament una situació que no va per aquí. O sigui, vostès mateixos estan forçant que això sigui un conflicte quan no és real. I comencen per l'escola, com apuntava l'anterior portaveu, però bueno, continuaran a veure per on volen anar. I això l'únic que ens porta és a veure que hi ha una voluntat també seva d'estirar cap a certes consignes, no?, als partits que governen, governin qui governi, no? Abans apuntava el PP, ara governen uns altres i ho van estirant cap aquí i van posant percentatges en una cosa que la veritat és que no ens porta enlloc i res més.
Senyor Hernández, m'havia demanat la paraula.
Sí, perquè quan parlen de que s'ha trencat el model d'èxit, s'ha trencat la cohesió social d'un model que funciona, a veure els resultats. Educativament, Catalunya és una de les comunitats on hi ha més fracàs educatiu i abandonament escolar. Per tant, quin és el model d'èxit? Dos, si vostès ara posen el crit d'alerta en l'emergència lingüística, és a dir, que el català continua baixant l'ús social, on està el model d'èxit? O sigui, a mi que m'ho expliquin, perquè és molt contradictori defensar un model d'èxit i a la vegada dir que hi ha una emergència lingüística, que, o sigui, no és compatible, o és una cosa o l'altra.
Ho apuntava vostè mateix en la seva intervenció anterior.
Pel que deia vostè, si jo ja considero, i ahir li deia, el català no té un problema, té un problemón, però que aquest problemón és causat pels polítics nacionalistes que governen a la Generalitat, i ho dic en sèrio, i és que coincideixen el temps, i al final, miri, quan més inverteix en el català, en la protecció del català, menys ús social hi ha. I això és un fet objectiu. Mitjans de comunicació. Aquí a la ciutat, 100% tots en català. Cada vegada posem més en el centre de normalització lingüística. Producció cultural, majoritàriament, o pràcticament el 100%, en català. Però què passa? Quan la Generalitat de Catalunya fa un ús de producció cultural, com dic jo, pels seus, los Jair, los Toni Soler, etc. Hi ha molta gent que lliurement no consumeix aquesta cultura.
Quan abans sí que consumíem
aquesta cultura. Per tant, vostès també tenen un problema amb la llibertat de la gent que no li agrada la cultura que s'està produint en aquest moment, perquè és una cultura subvencionada bàsicament pel règim, com li dic jo, pel règim nacionalista català.
Jo espero que els meus fills a l'escola no mirin TV3, eh? Jo espero que a la meva escola els meus fills vagin a aprendre coneixements i competències. És que ens estem sortint de l'escola.
Jo que ara no estava parlant de l'escola,
Jo
li dic que...
Ja acabi, senyor
Hernández? Sí, ja acabo amb aquesta reflexió. És que a mi em costa molt d'entendre que...
Fem-ho la segona ronda, perquè ja em va...
Els que defensem... Acabo amb aquesta frase.
Molt breu,
Els que defensem que l'escola catalana hi hagi un 25% de castellà i que queda un 75% encara que podria ser pel català, som uns intolerants. Però encara els que són tolerants els que acaben al 100% en una sola llengua. A mi com ho expliquin?
Senyora González, farem una altra ronda, no pateixin. Si el tema dona, ens hi quedarem, no pateixin. Senyora González.
No, jo més que res, perquè aquí s'ha fet com una mena de... S'ha intentat aquí treure i s'ha dit el PSC. No, el PSC no ataca la llengua catalana. Jo crec que ahir va ser molt clar el portaveu quan ho va defensar i quan va parlar en el ple. No s'ataca, al contrari, nosaltres defensem la llengua catalana com s'ha de defensar. I cap llengua ha d'anar en detriment d'una altra llengua. Aquest és el problema. En tot cas, jo insisteixo, aquest debat que s'ha obert entre diferents forces, no hi entraré, jo crec que he sigut molt clara i insisteixo en que el problema del català no està a les escoles, està als carrers. Miri, nosaltres, la meva família és castellanoparlant. Ahir algú també explicava una mica la seva història, no? La meva família és castellanoparlant. La meva següent generació, les meves germanes a casa meva, tots parlem català i els nostres fills parlen català. Vull dir que al final no hem de delegar la responsabilitat en altres, no? La responsabilitat neix des de nosaltres mateixos. Per tant, no intenti anar per aquí, senyora Soriano.
A mi m'hagués agradat veure una defensa del PSC del català igual que ha fet la defensa del PSC o del PSOE de l'espanyol en el cas de les patents europees, que hem renunciat a la seu a Barcelona perquè no es treballava la llengua de treball, no era el castellà. Tornem a les escoles. Per nosaltres és molt important parlar de les escoles. És èxit educatiu. Qualsevol nen que surt de l'escola en català sap parlar les dues llengües. Les coneix. Les pot fer servir o no? Això és l'èxit educatiu. L'èxit de l'ús social del català és una altra cosa, però l'èxit educatiu és que amb el sistema educatiu actual els nens saben parlar les dues llengües. O els hi donem els títols de les dues llengües, que aquí els lingüistes entraríem a dir si les coneixen o no les coneixen. Parlar de si sabem fer matemàtiques perquè les donem en català o no, de fracàs escolar, d'abandonament, és parlar d'un model educatiu que nosaltres hem començat a transformar. anem a una formació en competències, estem mirant el model educatiu i per tant seria una altra cosa. Però la llengua, la defensa de la llengua a les escoles, se'ns titllaria d'intolerants o de totalitaristes, crec que ens han dit, si exigíssim que la immersió s'apliqués. Però és que la immersió lingüística no s'aplica. En aquesta ciutat hi ha denúncies a Inspecció Educativa perquè hi ha mestres que fan 0% de classes en català. No estem en aquest nivell. El que estem defensant és que judicialment no s'intenti interferir en la planificació dels centres. I per nosaltres això és l'important i el que hem de posar, perquè aquí és on hi ha el consens. Després podem anar a ser en un pati, s'ha d'obligar els nens a jugar en català o no s'ha de jugar. Podem dir si hem de mirar els nens fer la TV3 o no. Podem mirar si s'ha de promocionar plataformes electròniques de contingut en streaming que siguin en català o no. Però aquest és un altre debat. A l'escola hi ha un model d'èxit, que és els nens saben fer això, hi ha un model que no es posa en qüestió i hi ha un model que no s'està aplicant estrictament. I aquí sí que tenim un problema.
Senyor Hernández.
Sí, però aquests coneixements, quan acaba el cicle formatiu dels nens i nenes que saben utilitzar les dues llengües, vostè creu que perilla perquè un 25% de les classes es faci en castellà?
Perilla, sí. Perquè no estem aplicant el 75% restant.
Pedagògicament...
I atacar una cosa que no estem aplicant és molt perillós, perquè instal·lem un discurs que...
Això neix per la voluntat de la Generalitat de que neix aquest conflicte. Perquè hi ha moltíssimes escoles a Catalunya que ja ho fan, el 25%. Perquè hi ha professors, alguns d'educació física, altres de plàstica, altres de matemàtiques, que fan la seva classe en castellà i, per tant, ja compleixen el 25%. I no hi ha debat. Aquí hi ha debat perquè hi ha voluntat de la Generalitat de Catalunya d'haver-hi el debat. Què ha passat? Que s'ha passat de frenada. Que s'ha posat en la diana un nen de 5 anys, que s'han creat grup de WhatsApp intentant fer bullying. Això que denunciem moltes vegades en altres temes, aquest bullying, que tots ens posem d'acord del bullying per orientació sexual, per tant, no sé què, s'ha intentat fer per grup... Afortunadament, el grup de WhatsApp s'ha dissolt i això... aquesta frenada que s'ha passat al conseller d'Educació, doncs... però l'espectacle ho hem tot vosaltres. I al final, insisteixo, les llengües no tenen drets, ni la catalana, ni la castellana, ni l'anglès. Els drets són dels ciutadans, són de les persones. I aquesta persona, els pares, en nom del fill, el que han fet és un dret que tenen reconegut per una sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya, doncs, com no es complia, reclamar-ho. Però hi ha moltíssimes escoles a Catalunya, vostè ho diu, i a Sabadell, que ja ho compleixen. I acaben l'educació i parlen...
Bueno, que compleixen, no, que sobrepassen.
Fan... Clar, és que el 25% és un mínim, eh? Vull dir que no passa res. Mira, nosaltres vam presentar les eleccions del 2017 demanant un 40% en català, un 40% en castellà i un 20% en anglès, tres llengües vehiculars. Però que això s'adaptés dependent del territori. Àrea metropolitana, més català, i altres zones, més castellà, que era el que vostè deia al principi. Vam aconseguir 1.100.000 vots. Però encara que vam aconseguir 1.100.000 vots, es negava que la gent a Catalunya volgués una educació bilingüe o trilingüe. Per tant, vostès sempre neguen el problema de que hi hagi famílies que volen l'educació en dues llengües o tres vehiculars.
Senyora Valero, algun comentari?
No, res més. Dic que la moció va prosperar, que sentint-ho molt, senyor Adrià, aquest discurs seu no prospera en l'àmbit municipal i esperem que tampoc en altres àmbits. I em sembla que avui també al Parlament s'estava parlant d'aquest tema i el seu responsable, el senyor Carrizosa, ha fet unes comparacions amb Ermua horroroses i, per tant, facin su mirada de bo, perquè no és un bon camí, no és el camí que aquesta societat necessita.
Sí, jo...
Clar. Té una possessió de la pilota molt important,
sí,
eh?
Sí, no, jo, no, és una reflexió important, perquè no...
Acabem,
no...
però li demano molta brevetat, eh?
Bueno, és que jo no sé el que ha passat amb una comparació avui al Parlament, comparació que Catalunya ha escoltat molta, amb Mandelas, amb moviments de Sud-àfrica per part del nacionalisme català, no ho sé. Sí que sé que tenim una presidenta del Parlament de Catalunya que ha de representar a tots els catalans i a tots els diputats del Parlament de Catalunya, que els que no tenim la llengua catalana com a llengua materna no ens considera catalans. I això és molt greu.
Senyora Soriano, 30 segons li dono.
És qüestió d'identitat. Jo estava a punt de celebrar que la representant del PSC avui en aquesta taula no hagués fet el mateix discurs que feia Ciutadans parlant del trilingüisme, perquè és un discurs molt perillós. Les llengües no s'aprenen si no són útils, i l'anglès en aquest sistema no és útil, per això els nens aprenen català i castellà. Però ara justament ens hem apropat a aquest discurs. El PSC cada vegada, per la seva frontera electoral, s'acosta més a això. Parlàvem de linxaments. Buscava la notícia. El 13 de desembre del 2021, Ciutadans admet ara que Elies Palau no es va adoctrinar. Rivera va promoure un linxament contra els docents. No em doni exemples de linxament.
M'estan fent uns salts mortals, que avui això no ho acabem, eh? Senyora González, com que han dit PSC, li dono 30 segons també, res?
No, no, precisament és va. Que no hi entraré. Jo ja he dit el que havia de dir i no, és que no, no cal.
Bueno, els agraeixo que hem tingut un moment, que l'hem tingut.
Jo ja li he cedit el meu temps al senyor Adrián Hernández, sí, que tenia més ganes de parlar del tema.
En fi, última qüestió que crec que ens donarà temps d'abordar, perquè sí que és un tema del que hem estat parlant molt aquí a Ràdio Sabadell, que és el tema de les plusvàlues, com acabaria concretat el tema de les plusvàlues. No és que el ple parlessin d'aquesta qüestió estrictament, però sí que parlaven d'algunes bonificacions en el cas de les plusvàlues. Senyor Hernández, li torno a donar la paraula, però si pot fer-m'ho més curt aquest cop, li agrairé.
Sí, i en català, eh? Que
va, molt bé.
No, molt ràpidament. Aquí agrair també a la intervenció que tenim avui a l'Elia Soriano d'Esquerra Republicana. L'objectiu d'aquesta moció, molt senzill, després de tot el que ha passat en la sentència de la plusvàlues i la nova legislació del govern d'Espanya, el que no volia més que perjudiqués a cap ciutadà de Sabadell. Per tant, instem al govern municipal que en el termini més ràpid possible, doncs això ho lliguem perquè ninguna persona surti perjudicada i no hagi de pagar el topall màxim de la nova regulació. I el que era molt important per nosaltres és la bonificació del tribut de la plusvàlua en els casos d'herència d'habitatge de l'habitatge quan hi ha una herència. Hi ha persones que l'única propietat que tenen a la seva vida és el pis on viuen, poden ser persones de rentes també baixes, i home, intentar que aquesta bonificació s'apliqui a aquestes persones, jo crec que és de justícia. Bàsicament era això, i reclamar també el fons al govern d'Espanya per compensar les pèrdues que tenen els ajuntaments, que al final són els que donen la cara.
Senyora González, és la seva competència aquesta, eh?
Vinga, és la meva competència. Doncs, bé, ahir també es va poder debatre i crec que anem tots en la mateixa línia, no? O sigui, nosaltres ens hem trobat aquest problema a sobre la taula, no l'hem creat nosaltres, tenim un problema greu a l'Ajuntament, com a tots els ajuntaments, eh? No és un problema de Sabadell, ja ho hem comentat moltes vegades, tenim els tècnics de l'Ajuntament treballant a marxes forçades perquè això s'ha d'acabar regulant i aplicant el quan abans millor. Si tot va bé, podrem portar-ho al ple de febrer. Tenim un problema, sorgeix, no?, un problema que tenim els ajuntaments, i és l'infrafinançament de fa molts anys. Ahir ho deien i ho tornem a dir, i l'alcaldessa ho diu cada vegada, tant és qui governi, tenim un problema que hem de solventar. Nosaltres esperem que el govern d'Espanya doncs ajudi a que això no suposi el que ara veiem que pot provocar, un problema enorme a les arques municipals, i que això s'haurà de traduir en coses. Vull dir que amb el senyor Adrián, jo aquí també li diria al senyor Adrián Hernández, és a dir, d'una manera no podem anar dient no volem pujar els impostos i d'altra banda volem tots els serveis i de qualitat, que és el que volem, òbviament, no? Per tant, tenim un problema sobre la taula que hem de treballar, que estem treballant, insisteixo, a marxes forçades. Jo crec que el govern d'Espanya ha sigut ràpid a l'hora de fer aquest real decret, i bé, doncs ara ens toca a nosaltres continuar treballant.
Senyora Valero.
Sí, ahir al ple, la veritat és que es va construir un debat molt interessant, van haver-hi aportacions entre totes que ajudaven a compartir la incertesa que genera com quedarà tot el tema de la plusvàlua pel que fa als ingressos municipals. I a la vegada, també a partir de la proposta de la moció de Ciutadans, veure com aquest tema es podia millorar i gestionar també en relació a les ordenances fiscals. Tot i votar a favor i celebrar la unanimitat i veure que aquí hi ha molt camí per recórrer de manera compartida, nosaltres volem continuar manifestant la incertesa que hi ha en els pressupostos municipals en relació a aquests ingressos, que ara per ara doncs hi ha unes previsions, hi ha unes intencions, però de certeses encara poques.
Senyora Soriano.
Destacàvem el que passa quan es governa a cop de sentència de tribunal. Aquesta sentència altera dues coses de manera molt greu. La situació jurídica de les persones que paguem els impostos, de tots els ciutadans en general, i la situació econòmica dels ajuntaments. i intentar assegurar la viabilitat econòmica dels ens locals no ha de portar perjudici als ciutadans, val, que són qui finalment paga amb els seus impostos els serveis que rebem. Per tant, per nosaltres era molt important preservar com a mínim els mateixos drets que els ciutadans tenien fins ara, i després segur que ens barallarem molt amb ciutadans sobre el model fiscal que tenim. Nosaltres apostarem per una cosa molt més progressiva, ells per una cosa molt més liberal, per això són formacions diferents, però assegurar mínim que aquesta sentència no afectés els drets dels ciutadans, i per altra banda parlar del model de finançament de les hisendes locals, perquè ara es veu afectada per aquesta sentència, però ja hi ha un assessor del Tribunal Superior Europeu de Justícia d'Europa que obre la porta a més reclamacions i per tant a una altra baixada d'ingressos, i això s'ha de tenir en compte. Sobre com abordem el model de finançament dels ens locals és un debat molt gran. Cada vegada que nosaltres com a Esquerra Republicana l'hem presentat al Congrés dels Diputats hem trobat moltes fronteres, no només dintre les formacions polítiques, també fora. Aquí hi ha una part de lobbies molt importants que juguen un paper molt important i que per tant cal qüestionar-se com ho plantegem. Però com a mínim a Sabadell, des de Sabadell, assegurar un front local per assegurar els nostres ingressos i que els drets dels ciutadans no es vegin vulnerats.
Senyor Hernández, em demanava la paraula.
Només molt ràpid, i una mica s'ha comentat, però no té a veure directament amb la moció, el que comentava la senyora González, i diu, clar, és que hem de pujar impostos perquè hem de donar serveis. Sí, però és compatible també amb millor gestió, donar bon servei sense la necessitat de pujar constantment els impostos, perquè hi ha administracions que ho fan. I dos, la diferència que deia la senyora Soriano sobre impostos o fiscalitat progressista i amb el model liberal, és totalment compatible, com a liberal defensar que la fiscalitat ha de ser progressiva. De fet, nosaltres quan va tenir capacitat d'incidir al govern d'Espanya, els únics impostos que vam aconseguir treure van ser l'IRPF a les rentes que cobraven menys de 14.000 euros a l'any, per tant, les rentes baixes. Evidentment vam també parlar de successions amb un límit anual, etc, però que és compatible que els impostos siguin progressius, és a dir, que qui més té paga més, però baixar també la majoria dels trams, és compatible.
Senyora González.
Bé, pensava que... Bé, és igual. Vale. No, jo, no sé, senyor Adrián Hernández, no sé si refereix al tema dels pans i els peixos, que jo no sóc gaire creient, però en aquest sentit sí que els convido ja des d'aquí a parlar del tema, perquè probablement vostès tenen idees que a nosaltres no se'ns passen pel cap, però jo, tanto tiene, tanto puedes hacer. Vull dir que al final són faves comptades, vull dir que hi puc dir totes aquests rodolins que em vagin sortint.
Ara tenim un assessor de govern més, o millor és un...
No tenim un assessor de govern més, això ho sap perfectament. Tota la raó, senyora Nani Valero, tenim un problema que es tradueix, ho hem dit, estem calculant, perquè a més hi ha dues fórmules a les que el contribuent es podrà acollir. Per cert, és el contribuent el que es pot acollir, no ho decidirà el funcionari. I en funció d'aquesta fórmula que es colleixi cada contribuent, pues, però nosaltres els càlculs sí que és veritat que van entre 5-6 milions i això és un forat enorme que, insisteixo, pues, alguna cosa haurem de fer, però els comptes han de quadrar, senyor Hernández. Per tant, jo insisteixo, i no ens cauen els anells, ahir ho dèiem, vull dir, instar a les administracions superiors, en aquest cas, per què no dir-ho, al govern d'Espanya, doncs a crear un fons extraordinari per compensar aquestes pèrdues, i ja de pas doncs altres administracions que també puguin ajudar, benvingudes serien.
Va, doncs tenen ara 2 minuts, aquells que tant els agraden, per tot allò que creguin que hauria d'haver sortit i no ha sortit, i avui els demano un petit plus, ja que tenen l'audiència davant vostès, si els hi volen desitjar bones festes i fer algun desig de bon any, ja que quan ens tornem a trobar ja serà passat festes, i esperem amb màxima normalitat arreu. Comencem de menys a més, per dir-ho d'aquesta manera, senyor Hernández, al seu torn.
Doncs mira, en l'esperit nadalenc, no? Desitjar a tots els oients... desitjar que Ràdio Sabadell l'any vinent torni a la normalitat, això primer que tot. I per tant, que podem recuperar també molts oients i molta normalitat, que tinguem un bon any, sobretot ple de salut, amb totes les incerteses que continuem tenint, que ens anem vacunant, que ens creiem en la ciència, que creiem en el sistema sanitari, que apostem pel sistema sanitari, que esperem que l'economia doncs es vagi recuperant, perquè al final la gent necessita treballar, necessita sentir-se lliure, i desitjo un feliç 2022 a tothom, parli la llengua que parli, estudi el col·legi que estudi, estimi a qui estimi, i que tinguem any ple de salut i de llibertat.
Doncs m'ho ha fet en 40 segons, això. S'ha recuperat el...
Això perquè ha abusat abans de la confiança i ara cedeixo.
Ben fet, li agraeixo, senyor Hernández. El torn, a veure, que avui vaig amb els papers canviats. Nani Valero, el seu torn.
Sí, bé, acabem l'any i acabem l'any amb 19 plens i encara ens queda un altre. Nosaltres ens continuarem veient la setmana que ve.
Però d'aquest no en farem debat, si m'ho permeten.
Doncs aprofito també per fer un bon comiat a l'audiència i a sumar-me als desitjos de que l'any vinent doncs ens porti una mica més d'estabilitat a tothom i de que puguem reprendre les nostres vides amb les coses dolentes que hem passat aquests anys, doncs deixant-les enrere, i amb les bones que ens han portat també de temes de mobilitat i de sanejament de climàtic, que això sí que tiri endavant. Però en tot cas voldria aprofitar també, perquè ja que estem fent comiats d'any, aprofito també per reivindicar que la Crida no és l'oposició del no pel no, com diu el senyor Pol Gibert, i per mostra doncs, el ple d'ahir, que vam fer 3 votacions a 33 sís, 2 abstencions i cap no. I parlant del no, el que no podem deixar passar és que ens va sorprendre, i lamentem profundament, que no prosperés la moció sobre el sensellarisme que portàvem la Crida. Va ser un no rotund de les forces de govern, de la sociovergència que governa la ciutat, que tot i que sí que estaven d'acord en algun punt de consens a la moció que aportàvem, la veritat és que o no es va voler entendre o entenem que no es vol assumir el compromís de posar a l'abast recursos diversos per situacions diverses en les que es troben la gent sense llar a Sabadell. I ens preocupa, enormement, perquè s'està donant l'esquena a una realitat diversa que requereix, com deia, recursos diversos i entre ells l'alberg transitori i temporal d'emergència que va dins del pla local d'habitatge, un pla local d'habitatge que portem 2 anys reclamant que es porti aprovació definitiva i que no hi ha manera. Per tant, no som el no pel no, el que ens vam trobar va ser un no per part del govern amb un tema clau per la ciutat i per la població, perquè a més estem en situació de fred. Però el sensellarisme està present no només en les èpoques d'hivern, i el que no volem és que a Sabadell ens haguem de lamentar de cap desgràcia, com ha passat recentment en altres municipis del país. Per tant,
senyora Valero,
bon any, i esperem que l'any que ve puguem redreçar moltes d'aquestes coses.
Doncs el tornarà ràpid per Elia Soriano Costa.
Jo aprofito la centrada del regidor Adrián. Celebrem i esperem que l'any 2022 sigui l'any de la consolidació i la recerca científica. Estem molt satisfets de que per primera vegada la ciència s'hagi posat al capdavant i comenci a fer-se coneixement de la necessitat dels recursos que té la ciència aplicada, però també la bàsica, per poder-nos fer progressar com a societat. I en aquest sentit, i lligat amb la proposta que portava ahir Esquerra Republicana al ple, estem molt satisfets de que hagi progressat la moció de tenir un centre territorial permanent de donació de sang a Sabadell. No només per facilitar la vida a les persones que volen donar sang, no només per impulsar els primers donants, que això és molt important, aconseguir-ne de nous que després es quedin, no només per augmentar el nombre de donacions i que la cinquena ciutat de Catalunya deixi de ser la novena en donacions, sinó també perquè tenir un centre territorial a la ciutat vol dir impulsar la recerca i la missió i els valors del Banc de Sang també des de la ciutat. Tenir un centre territorial no és només tenir més donants, no és només augmentar el nombre de donacions, sinó tenir un centre permanent de recerca sobre el cicle de la sang i sobre les funcionalitats de la sang. I per nosaltres això és molt important perquè ens impulsa com a ciutat capdavantera. I sí que no voldria acabar sense desitjar que l'any que ve sigui per fi l'any en què tinguem l'amnistia pel procés polític i que arribem, sisplau, a un acord d'un referèndum acordat que ens permeti decidir lliurement el futur del nostre país.
Bé, doncs senyora González.
Gràcies, ja m'avançava, perquè dic que em queda poc temps i no...
No, tenen temps, eh?
Jo, abans d'entrar en el meu minut de glòria, que se li diu, no? Només, home, matisar un tema de la senyora Nani Valero. No és veritat que va ser un no per no a la, a la moció del sensellarisme. Crec que és una mica injust que vostè digui això, que vam dir no a posar recursos diversos a la ciutat, i no, perquè se'n posen i molts, i des d'aquí vull felicitar el regidor d'Acció Social, perquè crec que porta molt bé aquesta regidoria, fa moltes coses, tant ell com l'equip tècnic, i crec que no és, no és de rebut que ens digui que és un no per no a posar recursos a, en aquest sentit. Per, jo, ara, per acabar, i el meu desig per l'any que ve és pues, continuar avançant, bueno, ja no sé si estem avançant o no, però bueno, avançant amb la vacuna i sortir d'una vegada d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social, que, bueno, que esperem que com a mínim aprenguem alguna cosa de tot el que ens ha passat. Continuar, jo el que desitjo és que continuem posant la ciutat en marxa, que falta feia, i crec que aquest any es veurà i molt. I bé, doncs desitjo que aquest esperit nadalenc, el li podem dir de qualsevol altra manera, continuï l'any que ve i doncs puguem continuar parlant i treballant amb l'oposició, amb una oposició constructiva pel bé de la ciutat, i òbviament felicitar les festes i l'any a tota la ciutadania que ens estigui escoltant i a la que no també.
Moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat, a Montse González, regidora del PSC, Elia Soriano Costa, portaveu adjunta d'Esquerra, Nani Valero, portaveu de la Crida, Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Vostès són molt nadalencs o no? Perquè aquest és el debat d'aquests dies, no? Si Nadal, si Nadal no, si aguanten bé tota la litúrgia nadalenca, si ja només de veure-ho venir de lluny ja... Uf.
Nosaltres no celebrem el Nadal, per exemple, a casa.
Ara, ara li faria una entrevista.
Tenim la Grinch del grup.
Jo celebro molt que hi hagi molta llum al carrer, perquè és una de les èpoques més tristes de l'any. El sol no surt fins a les 8 del matí, se'n va a 5:45 de la tarda, però no celebrem el Nadal, no som catòlics, i per tant, bueno, són unes vacances, marxem amb els nens d'excursió, però el Nadal no...
Perfecte. La resta...
Són moments de, tradicionalment, de trobar, de vegades és quan més trobes a faltar també les persones que ja no hi són. I, per tant, és un, són moments d'aquells complicats de gestionar. Quan, suposo que quan tens criatures petites, no? Quan jo les tenia, ho vivies d'una manera. Els que en el futur tingueu criatures, doncs també ho viureu d'una manera, entenc, diferent. I a mesura que va passant el temps, van canviant. I ara, doncs, mira, aprofites més per trobar-te amb els amics. I és l'excusa, tenir uns dies de festa per fer trobades. I per aprofitar una mica aquest temps en bona companyia.
Totalment d'acord, jo tampoc sóc creient, però bueno, tinc una família molt tradicional i ens veiem més, si cal, perquè nosaltres som una família que ens veiem tot l'any molt, però sí, aprofitem aquests dies, com dèiem, per pues, fer aquestes reunions familiars.
Jo crec que són dates maques, és veritat que a vegades doncs, emocionalment doncs, sempre pot haver-hi alguna problemàtica, però jo crec que per desitjar, per perdonar, per compartir, per estar en família, que a vegades no passes gaire temps, jo crec que és maco. I al final aprofitar doncs, que la ciutat ha quedat molt maca per Nadal i que tothom està gaudint, i jo crec que és important.
Doncs desitjar-los molt bones festes per part també de l'equip de Ràdio Sabadell, i ens retrobem passat festes.